tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Enguany s'ha recuperat la història de Mujeres Libres, una agrupació femenina llibertària de l'època de la Guerra Civil, que no ha arribat al coneixement dels nostres dies. Per saber-ne més, anem fins a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. De tot plegat en volem parlar amb en Manel Martos, que està a l'organització i a la comunicació de la CNT de Sabadell. Bona tarda i gràcies per venir, Manel.
Bona tarda, Pau. Gràcies a tu.
Qui eren les Mujeres Libres?
Bé, doncs, Mujeres Libres és un grup anarquista creat exclusivament per dones que sorgeixen arran de les necessitats que elles veuen que tenen en... dintre, el 1936, dintre de la revolució social que ja estava fent l'anarquisme a Espanya, elles neixen dintre de la CNT com a corrent d'opinió, com a, bueno, buscant una necessitat que la dona no tenia coberta aleshores i que, pel que ens ha ensenyat la història, de moment tampoc ho tenen cobert. Van organitzar-se a nivell espanyol i van acabar sent més de, bueno, unes 36.000. Hi ha alguns articles que diuen que les ubiquen en 80.000, però no, eren unes 36.000 dones.
Que ja és molta gent, 36.000 dones.
Sí, cal pensar també que era l'Espanya el 36 quan ja havia començat la sublevació feixista o franquista i que, clar, que no tot el territori era territori on podien ser anarquistes lliurement, no? Llavors, sí, era, es va fer molt gran, perquè realment hi havia cert buit, certa necessitat on la dona d'autoorganitzar-se.
Quin era l'objectiu? Què perseguien? Quines accions impulsaven?
Elles, l'objectiu que tenien era lluitar contra la triple esclavitud de la dona, que era per la ignorància, el fet de ser dona i el fet de ser treballadora, que les portava, doncs, a l'exclusió social. També cal pensar que també era una Espanya on hi havia, crec que era com un 70% d'analfabetisme. Llavors, doncs, bueno, era molt important, doncs, que feien publicacions a l'Espanya rural, doncs, feien publicacions sobre maternitat, sobre sexualitat, sobre coses que eren, doncs, bueno, del dia a dia de la dona. Inclús a les revistes que van publicar, que duien el mateix nom de Mujeres Libres, havien inclús publicat, doncs, articles sobre moda o sobre coses de, bueno, suposo que per arribar més gent i, bueno, una mica, pues era això el que feien, d'organitzar-se.
D'aquí un parell de dies, el dijous dia 15, en el Centre Cívic de Sant Oleguer, s'inaugura una exposició que justament s'anomena Mujeres Libres 1936-1939, precursores de un mundo nuevo. On és aquest mundo nuevo al que elles volien arribar?
Bé, jo ubicaria això en el tema de la memòria històrica. Això va ser quan va ser i realment, doncs, si ho posem en context històric, bueno, nosaltres intentem, ja la mateixa exposició ja parla de recuperar de l'oblit d'unes dones, doncs, que a cap part de la història la guerra es va perdre i un dels grans perdedors, hi ha gent que parla de la doble mort de l'anarquisme a Espanya, que seria la mort de lo que seria física, la mort de tots els militants que es van quedar a Espanya, doncs van ser o executats o represaliats o exiliats, i la mort també de després de lo que era la cultura, tan sols ni a la democràcia ni a les altres ideologies mai els ha interessat el fet de que aquestes figures com Mujeres Libres surtin a la llum, perquè eren una mica diferents del que se suposava. De fet, la memòria històrica anarquista sí que queda englobada, perquè lògicament eren antifranquistes, però a més de ser antifranquistes, volien canviar la societat. O sigui, cal pensar que al segle XIX hi havia moltíssima, moltíssima gent que s'organitzava per crear una societat paral·lela a la que hi havia aleshores. que era la industrialització o el capitalisme salvatge. Llavors, Mujeres Libres es van organitzar com a dones dintre d'aquella revolució. Hi ha molta gent que parla que van fer la revolució dintre de la revolució.
Clar, però sobte, Manel, no? Amb aquests exercicis que s'han anat fent ara de memòria històrica que comentaves i tal, clar, una entitat que havia arribat a agrupar tants milers de dones, i que, ostres, que ens apareix ara.
Ha desaparegut.
No? Ostres,
sí,
era
sí,
perquè eren llibertàries?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que perquè eren llibertàries i perquè eren dones. Jo crec que el de la triple esclavitud, avui dia igual el del treball hi ha debat, però la ignorància potser també, però el tema de les dones jo crec que encara queda... Hi ha moltes coses que, bueno, que la gent podrà veure tant a l'exposició com a la presentació que farà bueno, la Soledad Bengoetxea i la Sònia Turón, que si vols després parlem qui són.
No, però... no, ara mateix, vinga, explica'ns. Una xerrada, em sembla, que es diu Mujeres Libres versus la secció femenina, propostes del 1936. Entenc que la secció femenina fa referència a la
organització
falangista, oi?
Sí, 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 sí. Nosaltres era una idea que va sorgir des del sindicat, que era contrastar de la proposta que hi havia, que no era de l'anarquisme, que era de Mujeres Libres. L'anarquisme, Mujeres Libres, té una de les coses molt interessants que ja té Mujeres Libres és que elles també es van revoltar, tot i formar part de l'anarquisme, es van revoltar contra l'anarquisme dels homes, de la CNT. Però bueno, no vull sortir del tema. El que comparem, el que volem comparar és, lògicament, treure una mica... que per això hem criat a la Soledad Bengoetxea perquè és experta en el tema de contrastar el que podia haver sigut la proposta que feia Mujeres Libres en un moment crucial de la història com el 36, o si no són tots els moments crucials de la història, però el 36 en concret, contra la proposta que era de la secció femenina de Falange, que ja venia de tota la ideologia oposada, que ja venia d'un feixisme italià, que ja venia de que la dona havia de ser bueno, doncs estar a casa, de ser la, diguéssim, el centre de la família, i Mujeres Libres la reivindicaven com a treballadores. O sigui, Mujeres Libres, les dones de la CNT, una de les coses que es van trobar és que a les feines les dones cobraven menys, i llavors hi havia homes que no volien que les dones estiguessin a la que no volien que treballessin. Ja de abans, ja venia de Teresa Claramunt, que és una sabadellenca que ja era pionera d'aquest feminisme, d'exigir un tracte igual, doncs contrastem una mica el que són les ideologies. Amb la importància que igual des d'una perspectiva potser feminista tampoc no és molt, molt important, perquè el món és masclista, això està clar, que aquí a Espanya era un cas, però que això, el masclisme és un mal endèmic que hi ha tot el món, però sí que és veritat que la secció femenina va viure a Espanya, va estar treballant per l'educació de les dones a Espanya fins al 1978. Llavors això queda. Llavors hi ha molts pensaments de la secció femenina de Falange que avui dia perduren. O sigui, el tema de les carreres de les dones o el tema del somriure, hi ha moltes coses que són curioses. Jo sempre havia llegit de l'anarquisme, però ara que he començat a llegir alguna cosa sobre el feixisme és impressionant.
Bueno, són 40...
Impressionant en sentit dolent.
Clar, 40 anys de discurs únic i la propineta. No?
Exacte, sí.
Ens parlaves d'aquesta xerrada inaugural. També m'agradaria que ens diguessis una mica aquesta exposició, com està organitzada, no? Quina mena de contingut s'hi pot trobar.
Bé, l'organització és una exposició itinerant que s'està fent per tot Espanya i que ve de la mà de la Fundació Anselmo Lorenzo, que és una fundació que és de la CNT, que pretén rescatar de l'oblit, doncs, el que dèiem, de, ja no només el tema de Mujeres Libres, sinó de tota la història anarquista d'Espanya i de la península ibèrica. I, bueno, al final el que podem trobar són... Jo crec que és un pas, hi haurà una sèrie de lones on estarà doncs, des de la creació, el que porta la necessitat, una mica les coses que feien, doncs, com van debatre sobre la prostitució, com va venir Emma Goldman a Barcelona i va parlar amb Lucía Sánchez Saornil, a reunir-se a veure com podíem fer doncs, la llibertat de la dona, el que jo deia abans, de fer una revolució dintre d'una revolució. El que sí que és veritat és que és molt interessant perquè, clar, jo sí que estic a l'organització, però, clar, la Soledad Bengoetxea i la Sonia Turón són genials per explicar tot això, no? Vull dir que al final què és el que feien, sí que animo a la gent a que vingui. El que es pot trobar és un recorregut. Aquí sí que dic una cosa, perquè és important, és un recorregut sobre el que hi ha escrit, que la història de l'anarquisme, l'Espanya igual era rural o no, o era a ciutat, però hi ha molta cosa que té molta dificultat en recabar informació. Hi ha molta cosa que està escrita perquè era una organització que podia estar, doncs, bueno, que estava ben estructurada, però només hi ha el que nosaltres diem orgànic, només hi ha el que s'escriu. Però bé, amb això hi ha molta teca per veure a l'exposició i fer-nos una idea de qui eren.
Em sembla que he comptat 16 panells...
Sí.
A l'exposició, i llavors hi ha com diferents tipus de material, no? També podem veure vídeos...
Sí, hi ha diferents vídeos, hi ha diferents àudios, i, bueno, al final jo personalment no l'he vist, però sí que és veritat que crec que hi ha àudios d'alguns alguns discursos que van fer o algunes transcripcions d'articles que van escriure, i, bueno, és prou interessant. Jo tot el que he llegit de Mujeres Libres, les cartes que feien a la Solidaritat Obrera o les cartes que feien d'opinió és bastant interessant. És bastant interessant.
Per què la CNT de Sabadell fa aquest esforç de dir, ostres, posem això, tinguem-ho uns dies perquè pugui estar disponible, perquè el públic vingui a visitar-nos i també participar en aquesta xerrada inaugural?
La CNT ho fa perquè estem obligats a reivindicar el passat històric nostre. Vull dir, com a CNT és importantíssim. Nosaltres, jo crec que qualsevol persona que estigui militant o estigui treballant a la CNT sap que, bueno, no ens considerem que la història ens hagi tractat bé tots els temes que moltes vegades doncs podem exposar o podem fer. Hi ha molts exemples de... Tampoc no és per entrar en discussió, però hi ha figures que es reclama tothom. Mujeres Libres potser és una figura incòmoda, però tenim el Salvador Seguí, tenim figures que reivindica tothom i que igual poca gent sap que la diferència que hi havia si tu llegeixes el que va fer Salvador Seguí o el que va fer Mujeres Libres és una cosa que és clarament anarquista, que nosaltres considerem, jo personalment crec, que no està al lloc que li pertoca. Llavors nosaltres sí que hem fet algunes feinetes potser més modestes que aquesta de portar l'exposició, com fer, doncs, tot i que no eren de CNT, però xerrades sobre Teresa Claramunt, sobre el que era l'anarquisme, sobre Mateu Morral, que també és una part de l'anarquisme, també sabadellencs, tots dos. Però, bueno, nosaltres el que crec que el que necessitem o el que volem és rescatar, és que és el que dius, rescatar, no sé si està ben dit, rescatar en català.
Sí, un rescat, i tant. Sí.
Rescatar de l'oblit aquesta organització de Mujeres Libres. I llavors també... Estic fugint de fer comparatives amb l'actualitat, eh? Vull dir que estic fugint perquè és una cosa que a mi se m'escapa. Suposo que la Soledad Bengoetxea i la Sonia Turón ho podran fer, però sí que és veritat que el que sí que és important de la memòria històrica és veure que les coses no passen soles. Jo crec que si... Com a CNT, no sé, com a Manel, com a jo, diré que jo veig molt clar que les coses no passen soles. Moltes vegades se'ns ensenya inclús a la universitat o el que sigui, no, doncs després va venir la revolta de tal, la vaga de la canadenca i ja són 8 hores. No, això no està ben explicat. La vaga de la canadenca ni tan sols Salvador Seguí, que va fer la xerrada, després, ell no era res. O sigui, la vaga de la canadenca és milers i milers i milers de persones fent un esforç. I això, Mujeres Libres, doncs és el mateix. Torna a ser la revolució que deia dintre de la revolució. Són milers, milers de dones fent, no esperant que es faci, i llavors jo crec que això sí que és important, perquè això jo crec que sí que s'ha perdut.
Vols dir que potser a vegades quan mirem el passat o en educació s'ensenya història, ens fixem una mica en un nom, no?, d'una persona, una data, d'un fet, no?, i a partir d'aquí aprenem la història amb aquesta consecució d'anys, noms i llocs, i prou.
Sí, no vull ser pedante, però ho sento, però és que m'has posat molt a huevo. La fundació es diu Anselmo Lorenzo, la fundació de l'ANT. Anselmo Lorenzo és el pare de l'anarquisme a Espanya, i Anselmo Lorenzo deia que la història l'escriuen sobre els reis, però que la història no li passa als reis, li passa a la gent. Llavors la història l'expliquen com si fossin els reis, però realment és un altre tipus d'història, no té res a veure amb la història que viu la gent. I llavors, per exemple, el cas de Salvador Seguí, de la vaga de la Canadenca, dels herois, dels mites, sí que és això, però no és una persona. O sigui, no és... És impossible fer una revolta, fer una revolució, incidir en la societat, i ara ja sí que parlem de l'actualitat, és impossible incidir un de sol. Un de sol farà una incidència petita, però no canviarà res. O sigui, aquí el tema està en la suma, en els 100 milers, i això passa en el sindicalisme avui dia, i passa en la política, i passa en això. Nosaltres per això no ens en refiem de que quatre gestors puguin canviar la societat. Podran canviar algunes coses de la societat, això no ho nego. I lògicament, si després venen uns altres que ho poden fer pitjor, sempre hi ha algú que ho pot fer pitjor. Però canviar les coses i defensar els interessos nostres, només ho podem fer nosaltres, individualment i conjuntament amb altra gent.
Manel, gràcies per venir al Connectats.
Gràcies a tu.
Ja ho heu sentit, amb un parell de dies teniu una cita, aquesta conferència Mujeres Libres versus la Secció Femenina, al Centre Cívic de Sant Oleguer a 6:15 de la tarda.